que passen 7 minuts de les 4 de la tarda, tornem a estar aquí en directe avui al Fabricació Pròpia. És dijous 7 de desembre, és dia de pont, per molts uns dies de vacances que van molt bé per baixar una mica les revolucions. Aprofitant doncs, que avui nosaltres treballem, però també a una altra rima, això també és veritat, més pausat, doncs al cacau de les 4 avui conversarem sense pressa, amb calma, tranquil·litat, com si estiguéssim de pont. I és per això que hem convidat una persona que es mira la vida amb perspectiva. Una perspectiva adquirida al llarg d'una vida dedicada a les lletres, als llibres i també al cinema. El nostre convidat d'avui, del Cacau de les 4, és tota una institució a la Universitat Autònoma de Barcelona, n'és catedràtic, emèrit, de comunicació audiovisual i també doctor en Ciències de la Comunicació. Facultat, per cert, de la que va ser degà del 2010 al 2016. El nostre convidat també és llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat de Barcelona, és màster en Teoria del Cinema per la Universitat de San Francisco i ha estat professor realitzador de televisió i ara doncs, celebrem el seu darrer llibre, un assaig publicat per cert per Fragmenta sobre el món postpandèmic, que porta per títol L'era de la incertesa. Josep Maria Català.
Hola, bona tarda.
I puc dir-hi professor meu, també.
Sí, això ho hem descobert ara fa una estona.
Aquí xerrant. Molt bona tarda. Clar, Josep Maria, tenim una mitja hora llarga per conversar. Vull dir, sense pressa, tranquils.
Sí, sobretot sense pressa.
Que sí, tenir temps per parlar en calma d'entrada, això podríem dir que ja és una sort extraordinària.
Absoluta. Absoluta, no? Sobretot els mitjans. Els mitjans en què normalment tens molt poc temps per parlar, per explicar-te, tens que buscar uns eslògans i espero que aquí no sigui així, doncs.
Però tu deies tu, aquesta era de la incertesa, que ara ho comentàvem, també la incertesa era, a veure, com acabaria aquell llibre, no?
Sí, bueno, realment això passa amb tots els llibres, no? Però sí, clar, amb aquest estava en el títol, ja.
Sí. Clar, el llibre proposes un mapa complex i matisat de la realitat. Quins diries que són els fonaments d'aquesta realitat actual que proposes?
A veure, els fonaments de la realitat actual és molt difícil dir-los perquè la realitat és complexa i hi ha moltes coses. El que passa és que jo em vaig plantejar en un moment determinat que hi havia molts vectors dintre d'aquesta societat que m'inquietaven, que si em deixava anar era com tirar-se en un riu que va portant cap al mar i no saps exactament cap a on, i ja eren massa diversos, en certa manera, no? I vaig pensar que havia de fer alguna cosa per aclarir-me a mi mateix. I així va començar el llibre. Clar, el llibre, com dic, és un intent d'aclarir-me a mi, però també una invitació al lector, ja que ho vaig posar per escrit i ho he editat, al lector que m'acompanya en aquesta reflexió, i no que trobi solucions, perquè crec que aquestes solucions no estan, però sí que, d'alguna manera, tingui ganes de pensar sobre allò que jo he exposat en el llibre. Ara, hi havia tres, quatre qüestions que articulen el llibre, no? Que tenien a veure amb la qüestió de la veritat i, per tant, de la postveritat, que tenien a veure amb el posthumanisme i amb la intel·ligència artificial que en aquests moments està sobre la taula.
Ara en parlarem, Josep Maria, sí.
I, finalment, amb les qüestions que tenen a veure amb el gènere. No? I això jo vaig titular postveritat, posthumanisme i postfeminisme, que aquest és aquest últim concepte que no és el que circula normalment, no em sembla prou estable, però bueno, en trobava un altre. I finalment tot això dintre d'un paisatge general que era la pandèmia i la postpandèmia. I aquí estaria...
Aquí va ser una mica, no?, el que et va sorgir per poder escriure.
Sí, esclar, no, exacte. El primer incentiu va ser això, va ser la pandèmia i tot el que va venir després de la pandèmia. Però esclar, em vaig adonar i em va semblar que el com estava canviant en el món. I aleshores, dintre d'aquests canvis, hi havia aquestes altres qüestions que s'hi insertaven, que semblava que no tinguessin res a veure, però que formaven part del canvi general.
Josep Maria, em fa gràcia perquè dius això, no?, que et va semblar.
Sí, sempre, a veure, jo intento no ser dogmàtic amb els meus llibres, no? Fins i tot en aquells que parlo de qüestions que tenen a veure amb les assignatures que imparteixo, etcètera, amb els alumnes, i els alumnes intentava que entenguessin que no es tractava de que allò que jo deia sortiria a l'examen, no? En el sentit de dir, agafarem una cosa molt concreta del que ens està donant el professor i, sí, i ja ho sabrem, i aleshores ens preguntarà sobre això i respondrem. No, era anar investigant, anar pensant, anar obrint portes Esclar, això és problemàtic, i entenc que és problemàtic moltes vegades per un estudiant, no? Perquè té pressa.
Té pressa.
I aleshores té que sortir de la universitat, té que fer moltes coses, això ho entenc perfectament. Sí. Però bé, jo també creia que, per regla general, el que es feia era el contrari, que per tant, si hi hagués alguna assignatura que es fes això, no passava res. Si mateix passa amb els llibres, en certa manera.
I tu creus que estem, que vivim instal·lats en l'era de la incertesa?
No, jo crec que no. Jo penso que és una era de la incertesa perquè ens hauríem d'estar plantejant constantment allò que pensem que ja està perfectament delimitat, que ja és veritat, etc. Llavors, per mi, això és incert. No ho sabem molt bé. Però jo crec que, per regla general, tothom, en certa manera, busca la seguretat. Busca tot el contrari de la incertesa. Ara, és una era de la incertesa, si la penses bé. Perquè hi ha moltes coses que no estan ben consolidades, que no hem arribat al fons d'aquestes qüestions. I, per tant, la sortida seria que tothom acceptés aquesta incertesa i que comencés a pensar per si mateix.
El llibre, L'era de la incertesa, de l'editorial Fragmenta, tu et fas moltes preguntes. És important, justament, qüestionar-nos coses que, ja Maria, tot i que de vegades també en podem sortir escaldats, que no ens agradi.
Aquest és el perill, esclar. És possible que sortim escaldats. I davant d'això, prefereix no fer preguntes. Però és importantíssim fer-se preguntes. És importantíssim fer-se preguntes en una societat, en un món, en una realitat, podríem dir, tan complexa amb les que estem vivint. És a dir, si no et fas preguntes, tot això s'encongeix. En lloc de contemplar un panorama molt ampli de les coses, acabes contemplant coses molt mínimes que estan molt a prop teu, que et fan sentir segur, però que, en realitat, et disminueixen com a persona.
Però és curiós, perquè tu deies que et fan sentir segur, no?, el fet de no plantejar-nos, vull dir que anar, no?, com aquesta zona de confort.
Exacte.
Però justament la seguretat està en un altre lloc, no?, pel que dius.
La seguretat està en un altre lloc, però s'ha de passar per un període d'intranquil·litat, perquè no s'adquireix aquesta seguretat immediatament. És a dir, un s'ha d'arriscar, i amb aquest risc, finalment, acaba sent més persona, acaba sent més humà, acaba sent més poderós des del punt de vista intel·lectual i, per tant, troba aquella altra seguretat personal a l'altra banda. Però s'ha de passar aquest període, i aquest període és problemàtic.
Clar, l'era de la incertesa d'en Josep Maria Català, clar, tu ara ens ho has explicat, es va començar a coure, no? Vas començar a preguntar coses els primers mesos de pandèmia enmig, dius, d'un caos generalitzat.
I ara, quan hi pensem, jo crec que també aleshores...
Com ho veus tu a la distància, ara?
Bé, que aquest caos. Jo crec que en aquells moments no ens n'adonàvem massa. Evidentment, estàvem patint unes situacions molt, molt extraordinàries, sí, molt estranyes, però no sé si perquè teníem molta por, ens aferràvem a una sèrie de qüestions que se'ns oferien i no vèiem el caos que significava. Per la societat com la coneixíem i com la coneixem, no? Per tant, el que jo he contemplat després ha estat aquest caos. En aquells moments, jo crec que ho dic en el llibre, al començament, la cosa era tan extraordinària per mi que m'impedia estar-hi pensant adequadament. Mm. Perquè era com estar enmig d'una tormenta i en aquells moments el que intentes és posar-te a xupluig, però no hi penses, però no acabes de trobar-hi. No? Ha estat després, quan ja s'ha calmat, quan les aigües s'han calmat, que jo vaig poder començar a pensar en això. I fer una mica de balanç. No? I anar veient, van passar aquestes coses, era així com havia de passar. Realment ho vam gestionar, o es va gestionar com s'havia de gestionar? Jo crec que no. Jo crec que no. Era una situació d'emergència, però hi havia moltes qüestions que no es van plantejar en aquells moments. No? Jo crec que els mitjans, ja faig un parèntesis perquè estic en un mitjà,
totalment,
em posaré a criticar els mitjans dins del mitjà, i em dic que això és una paradoxa.
No,
però no és criticar el mitjà concret ni cap. En general...
Això per millorar, justament.
Sí, absolutament, però vull dir, no van fer-ho tampoc els governs, no van fer-ho les comissions d'experts, Però els mitjans no van donar compte del que realment estava passant. Van focalitzar-se en unes notícies molt concretes que sortien dels governs, dels experts, però no van voler saber, o no ho van saber, o no van trobar la transmissió correcta des d'aquests experts i des de la ciència d'allò que s'havia de fer. No van voler saber que hi havia tota una sèrie d'elements allà, que tenien que veure amb la psicologia, que tenien que veure amb l'economia, que tenien que veure amb l'antropologia, no només amb la medicina, amb moltes altres coses, amb la sociologia, etc. Fins i tot amb la filosofia, evidentment. És clar, en un moment en què sembla que el vaixell s'enfonsa, no és hora de posar-se a tocar l'orquestra, que és el que passava amb el Titanic, no? Però potser sí que havia d'haver aquesta consciència i s'havia de donar aquesta dimensió en aquells moments. Bueno, si no es va poder fer en aquells moments, hauríem de fer-ho ara. Ara hauríem de mirar retrospectivament i posar sobre la taula totes aquestes qüestions, que és el que fan que sigui complexa la situació, i començar a pensar-los des d'aquests punts de vista, des d'aquests diferents punts de vista, des d'aquesta constel·lació, què és la resposta, quina és la resposta que trobem.
I jo crec que va molt bé a llegir-te en aquesta era de la incertesa, perquè moltes vegades des d'aquí ho hem plantejat, que sembla que se'ns hagi esborrat totalment el que vam passar. Josep Maria, que no som conscients,
exactament, en el moment... Exactament, hi ha una qüestió psicològica aquí, no? És a dir, de borrar una part de la memòria que preferim no recordar-la. Però, bueno, esclar, llavors, com s'ha dit tantes vegades, si t'oblides de la història, estàs condemnat a repetir-la, no? Per tant, convé fer una mena d'exercici, diguem-ne, d'autopsicoanàlisi, en el sentit de treure allò que hem oblidat i posar-lo davant nostre i assumir-ho.
I és important, doncs, escriure en moments difícils?
Escriure en moments difícils...
A tu et va passar justament amb aquest llibre?
Jo crec que és molt important escriure en moments difícils. El problema és que si ho pots fer en aquests moments difícils. Ja dic, en aquells moments, jo no vaig ser ni tan sols capaç del que ha fet molta gent, i que després ens han publicat, d'escriure una mena de diari, no?, del que anava passant cada dia. Sí que és veritat que d'intercanvis de converses amb gent, correus electrònics, notes que anaves prenent, hi havia coses, però la capacitat de dir seiem, mirem tranquil·lament i traiem certes conclusions, això en aquells moments no ho vaig saber fer. Ho vaig poder fer-ho després.
Clar, és ben curiós, perquè durant la pandèmia sí que vam tenir tots aquest dolor, no?, aquests records que hem de provar d'esborrar-los del cap o aprendre a conviure-hi, no?, amb aquests records.
Sí, bueno, cal saber si és que estem convivint amb aquests records o que d'alguna manera els han eliminat. Que d'alguna manera hem tingut la idea de que va ser com una mena de tormenta.
Sí, l'exemple era claríssim.
Sí, no, que va venir una tormenta...
De cop i volta...
Va ploure molt de vent, va fer unes destrosses...
Però... I va agafar el paraigües.
Sí, i després ha passat.
I després?
Després ha passat i ja està, no? Vull dir, potser tornarem a tenir una altra. Que és el que està passant amb el canvi climàtic també, no? Cada dos per tres tenim unes tormentes tremendes, no sé què, però les pensem com pensàvem el clima abans, no? Que és la tormenta d'estiu, ja passarà. I, home, quan comença a ser recurrent és problemàtic, no? Però, bueno, el que vull dir és que ho han passat d'aquesta manera i, per tant, no crec que ho hàgim assimilat. I no sé si tornés a passar, si ens tornaríem a trobar altra vegada amb les mateixes situacions, els mateixos errors, quan seria terrible.
Jo crec que passaria, tu creus o no?
Que passaria
que ens
això.
Trobaríem igual, que reaccionaríem igual.
Em temo que sí, perquè no veig que hi hagi una reflexió profunda des dels estaments que estan més implicats, de la gent en general, però també dels estaments. No? Jo el que estic veient és que quan hi ha la mínima possibilitat que això passi, ara, doncs, podria passar amb la grip, o podria passar... Però, no? També es va dir que potser tornaria altra vegada el Covid amb la grip, això ho van dir a l'hivern passat, ho torna a dir aquesta altra. No veig que el plantejament sigui diferent. Jo veig altra vegada el mateix. L'expert diu això, ens fa una mica de por, no sé què, i tornem a passar. No és la manera de plantejar-s'ho.
I quina seria la manera de plantejar-s'ho? Perquè sí que és veritat que el llibre... Aquí riu, Josep Maria.
Sí,
si ho sabés, no?
Sí, sí.
Escriuria el llibre.
No escriuria, sí.
Clar, perquè tu analitzes justament en aquesta era de la incertesa, com dèiem, aquesta humanitat postpandèmica, no?
Sí.
Que aneu, que com a societat hauríem de ser més forts pel que...
Clar, esclar, i bueno, jo no sé què...
Hem fallat totalment amb aquest pronòstic,
no? Jo no puc dir el que s'hauria de fer, perquè tampoc sóc un expert en molts dels camps que jo estic, d'alguna manera, patrocinat, dient que hauríem d'estar allà. però crec que s'haurien de contemplar des d'aquest punt. Però ja s'haurien de contemplar abans de que arribés, i espero que no arribi, una altra pandèmia. S'haurien de contemplar perquè no hi ha una manera única de veure les coses. I és important veure-les des de diferents punts de vista i, per tant, trobar-hi solucions diferents. I això és el que crec que s'hauria d'estar fent. Si haguéssim avançat una mica com societat, hauríem fet això ja. I jo crec que, bueno, d'alguna manera el meu llibre va per aquí i segurament hi ha uns altres llibres que també.
Estem conversant avui amb el professor Josep Maria Català, que ens presenta aquest llibre, L'era de la incertesa, de l'editorial Fragmenta. Josep Maria, tu dius que vivim immersos en aquesta postveritat que feies referència a l'inici d'aquesta conversa, una deshonestedat propiciada especialment per les xarxes socials. Què entens per postveritat, no? I quin paper creus que hi juguen justament amb tot plegat? Aquestes...
Aquest és un dels punts més problemàtics per mi, perquè cada vegada que jo he intentat explicar-ho, sí, el meu punt de vista, m'he trobat amb una certa incomprensió. El concepte de postveritat s'ha convertit en una qüestió tan negativa que, per altra banda, ja quasi no és pensada, és quasi com una mena d'adjectiu que s'adjudica a certes situacions, i en canvi, per mi, l'era de la postveritat no és exactament el que s'està dient, que té a veure amb els fake news o que té a veure amb les mentides. És una mena d'alliberament per al que som capaços de pensar les veritats, entre cometes, per nosaltres mateixos. No se'ns els imposen. Esclar, això ha coincidit amb una situació en el que, des del punt de vista de la política, però també en general, la mentida s'ha convertit en els l'eix del discurs. No? I llavors, esclar, sembla que si tu estàs dient que la postveritat és positiva, estàs dient que la mentida
també
ho és. No ho és. Jo dic moltes vegades que, ja potser des del punt de vista filosòfic, la veritat no existeix, però el que sí existeix és la mentida. És a dir, aquesta postveritat no s'hauria de dir, aquesta era de la postveritat, no s'hauria de dir postveritat, s'hauria de dir postmentida, en el sentit que la mentida s'utilitza com si fos veritat, i aquest és el gran problema. El problema no és saber si això és veritat o no és veritat, perquè això ens hi hem trobat sempre. Des del punt de vista de la pròpia ciència, va evolucionant i coses que eren veritat abans després no ho són. No. Pensem també en els judicis, que hi ha diferents testimonis, uns diuen una cosa, uns altres diuen les altres. Això és habitual. El que potser no és tan habitual és que les mentides corrin de la manera que corren a través de les xarxes socials, que certs polítics s'instal·lin en aquesta mentida, que alguns, diguem-ne, denunciïn la mentida dels altres dient mentides. Tot això és un problema, evidentment, però no té tant a veure amb la postveritat, té a veure amb una nova forma d'entendre la societat que és perillosa. Clar, vivim en una època perillosa. Hauria pogut titular el llibre això, l'era del perill, en cert
moment. L'era del perill, mira.
Però, perquè, esclar, ens arrisquem molt. És molt... Tornem a estar a vegades com que dèiem abans.
Sí.
És molt més fàcil tornar i dir, no, hi ha veritats absolutes. I aquestes veritats absolutes me la dirà el president del govern, o me la dirà un científic, o me la dirà un religiós. Això et conforta. Diguem-ne, traspasses la teva responsabilitat cap als demés, no? I ja està, i això corre, i així ha anat molt de temps la societat. Clar, quan això es trenca com una mena de pacte, i aleshores es desborden les aigües, i amb això, amb el desbordament, hi venen moltes coses que poden ser positives, però altres coses que són negatives. Cal entendre-ho. Jo crec que no s'entén en el moment en què postveritat significa, pel discurs social, significa una qüestió absolutament negativa que s'ha d'eliminar. Quan el que posa sobre la taula és quelcom més interessant, diria jo, fins i tot.
Deixa'm preguntar-te, Josep Maria, perquè aprofitant, fa res, uns instants parlàvem amb un gran mestre també, amb Miquel Àngel Prats, que justament ahir coneixíem els resultats, aquesta setmana coneixíem els resultats de l'informe PISA. Els alumnes catalans han caigut 15 punts en matemàtiques i 10 punts en comprensió lectora. Com a escriptor, però tu també com a acadèmic, com valores també aquestes xifres?
En principi és un desastre. I sembla que sigui un desastre bastant generalitzat, el qual és més problemàtic, perquè si resulta que, bueno, algunes parts d'Espanya sembla que no, però a Europa en general ha baixat. Pot ser resultat de la pandèmia, però pot ser que d'altres resultats, eh? Perquè, en certa manera, jo el que estic veient és que l'ensenyament, i clar, ho veig des de, perquè ho he viscut, des de l'ensenyament superior, s'ha estat deshumanitzant. És a dir, s'ha convertit en una mena de sistema d'automatització de l'ensenyament, de treure aquestes incerteses, etc. I jo crec que els universitaris, en aquest sentit, surten menys preparats. Surten potser més preparats per una feina concreta, per una qüestió concreta, però no en general formats com a persones.
No una sé formació si... per la vida,
sí,
no?
Sí, exacte, una formació per la vida, una formació per ells mateixos també, no? Esclar, no sé si tot això ho podem anar, diguem-ne, projectant cap a les ensenyaments inferiors, no? És a dir, des de l'ensenyança primària, la secundària, etc. Potser d'alguna manera ja hi és això, no ho sé, no ho sé perquè no ho conec, no? Tampoc voldria culpar jo ara els mestres dient que han fet una tasca que no era l'adequada. Però també, també jo critico l'informe PISA, perquè l'informe PISA és una mica un símptoma d'això, perquè va molt, molt, molt direccionat cap a qüestions molt concretes, com és les matemàtiques, estan molt preocupats per les matemàtiques, estan molt preocupats per les ciències, i sí que estan preocupats per la comprensió lectora, però clar, la comprensió lectora és una cosa ja va molt ampla. Però no estan preocupats per les humanitats. No pregunten si la gent sap, els nens saben història, o si saben geografia, o si saben pensar, etc. Sembla que això l'informe PISA no ho contempli, no li doni importància. A lo millor, si ho preguntessin, si sortissin les estadístiques amb aquest factor, seria potser encara pitjor, no? Però, en principi, penso que hauria de ser més comprensiu aquest informe. M'agradaria veure'l amb una actitud més ampla, perquè si no, segueixo pensant que aleshores és un instrument de la mercantilització de l'ensenyament.
Deixem tornar un moment al llibre i ja anem acabant, Josep Maria. T'hem dit mitja hora, però estaríem una hora amb en Josep Maria. Tornem a aquesta era de la incertesa que ens presenta avui la fabricació pròpia de Fragmenta. En el llibre també parles de l'angoixa, que provoca el fet que totes les certeses trontollin o s'hagin enrunat d'alguna manera, no? També dius que l'era de la incertesa consisteix a assajar un remei contra l'angoixa. Que abans ho comentàvem, que en un món canviant, per exemple, avui llegíem la notícia que Google ha llançat al mercat la seva pròpia intel·ligència artificial, Gemini. Has après a conviure-hi, tu, amb aquesta angoixa, o...?
Sí, i après vas a descriure. Per mi escriure és fonamental, no tan sols en aquest llibre, però en general necessito fer aquest exercici de pensament per vèncer l'angoixa. Si no, em trobo perdut. Si no soc capaç de seure i pensar-ho, m'angoixo el món. I m'angoixaria més encara si realment no pogués fer això. Per tant, entenc que si treus les seguretats que tens al voltant teu, caigues en aquesta angoixa, i que no tothom té ganes d'angoixar-se en aquest sentit. Però ja ho he dit abans, també, home, potser és necessari passar per aquest període per poder arribar a una maduresa més plena, no?, en aquest sentit.
I ja per acabar, el llibre hi dius que, això t'ho volíem preguntar, que les formes de pensament contemporani són nòmades. A què et refereixes?
Que s'està movent constantment. Per tant, no arribem mai a un punt concret, que és el que d'alguna manera el pensament més tradicional fa, no? Encara que sàpiga que allò podria ser provisional, però en realitat arriba a veritats, no? S'escriu per... I per altra banda, és molt difícil escriure i dir coses pensant que no siguin veritat, que no són definitives, no? Perquè és una contradicció, però l'escriptura et porta amb això. Tu no tens més remei que afirmar coses i afirmes que allò és provisional. Llavors, quasi que pot preguntar algú i per què ho afirmes, no? Perquè no esperes arribar a aquesta provisionalitat, a aquesta falta, aquesta seguretat, diguem-ne. Per tant, ja dic, torno a insistir en aquest sentit, no? Si treus tot l'endemiatge de la societat tal com la coneixíem, entrem en un territori que és incert, que provoca angoixa, però que ens obliga a avançar. Llavors, aquest pensament nòmada, el que dona és aquest vehicle. aquest vehicle per seguir avançant, per no preocupar-te de si estàs arrelat, de si trobes aquestes veritats, sinó de que saps que amb l'avançament, amb el propi moviment, tindràs la forma de viure. Tindràs la forma de viure bé i plenament.
Escolta, tu, ja, Maria, hauràs de venir més sovint aquí, perquè una mica de pensament ens aniria molt bé, amb aquesta reflexió, si són lliçons que haurem d'escoltar i reescoltar aquesta xerrada. Mira, segurament moltíssima gent ens estigui escoltant mentre són de vacances. Un bon moment per llegir, per gaudir també del bon cinema. Tu, a més d'escriptor, ho dèiem a l'inici, ets acadèmic, màster en teoria del cinema. Per què és tan important, no? Llegir llibres, mirar pel·lícules, al final, doncs, consumir cultura, no?
Exacte. Bueno, això significa estar viu, significa estar al dia del que va passant, no solament amb les notícies, sinó també això, consumint cultura. Sí, amb la cultura et surten moltes coses que... és a dir, et plantegen moltes coses que el que sembla la realitat més immediata que poden donar els mitjans, els diaris, etc., no ho contemplen. És a dir, que la dimensió extra te la dona la cultura, te la dona l'art, sobretot.
Josep Maria Català, autor d'aquest assaig que hem parlat aquí, el Fabricació, l'era de la incertesa, de Fragmenta, ha estat un goig. Moltíssimes gràcies, de bo.
Per mi també, gràcies a vosaltres per convidar-me.